Ràdio Estel. Són les 9 del vespre. El teu Nadal segueix un ritme. El ritme de la bona música. La teva música. El teu Nadal. Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Filla, hem de parlar.
Què passa?
Mira, això no funciona. No és per vosaltres, és per mi. Necessito el meu espai i bé, ja sé què és el que vull.
Les residències per a gent gran Domus Vi estan al servei de la vostra felicitat. Per això cuidem dels teus perquè es sentin com a casa. Informa't sobre els nostres serveis trucant al 900 45 65 85 o a domusvi.es.
Des del 1908, les galetes Tries, fetes a Santa Coloma de Farners, són a la nostra taula tot l'any. Galetes 100% naturals, sense conservants, sense colorants i elaborades amb molta ametlla. Per això tenen aquest gust tan, tan, tan Tries. Són moments per gaudir de les galetes Tries. Galetes Tries. Tu tries.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Passades les festes de Nadal, el bàsquet no s'atura. Després de recuperar el camí de la victòria, guanyant a la pista del Baskonia i la pista del Delteco Guipúzcoa, la setmana passada el Barça la se vol corroborar i vol confirmar aquesta millora en una nova jornada de l'Euroliga que comença avui dijous. Els blaugrana, fora del top 8, no es poden permetre més luxes, ni menys encara a casa, on sumen dues victòries, o millor dit, dues derrotes consecutives contra Fenerbahçe i Olympiacos. El rival d'avui, l'Efes. Pešić no s'oblida de l'afició.
Europa Liga és muy, muy competitiva. Muy competitiva. Y sin apoyo de aficionados, todo el partido nosotros no podemos ganar.
Doncs els de Pešić, amb dues victòries dels últims set partits, necessiten el suport dels aficionats i necessiten també derrotar aquest vespre a l'Efes per acabar la primera volta de l'Eurolliga amb un balanç positiu. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, dijous 27 de desembre 2018, amb el José Matoes al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs veurem si el Barcelona, davant dels seus aficionats, serà capaç de doblegar aquest vespre un dels equips revelació de la temporada a Europa, com és l'Efes d'Ergin Ataman, amb jugadors com Adrian Borman, ex-blaugrana, que ocupa l'equip turc la quarta posició a la classificació amb 9 victòries per les 7 del Barça. Pešić valora el potencial del rival d'avui.
Jugamos último partido, primera ronda contra Efes, contra un equipo muy sólido, un equipo que juega baloncesto con mucha confianza. Esta mucha confianza viene porque ellos no están en Barcelona, ellos en Estambul. Otro país, otra ciudad. Nosotros tenemos, yo personalmente, yo tengo grande respeto para Efes, siempre un club, una historia, con un entrenador que vive que vive por baloncesto y que hace siempre grande trabajo ahora en FS Pilsen, y un equipo que tiene dos jugadores muy importantes que yo he entrenado en mis proyectos, en Bayern München con Micić, y nuestro Moerman, que jugó una temporada también en Barça y jugó muy bien, y equipo que tiene, que ha mostrado carácter, pero ellos han ganado solo dos partidos más de nosotros. Y vamos a esperar cómo se desarrolla todos en segunda ronda.
Doncs des de les 21 que tenim en joc aquest Barça-LASA-F, és un partit en el que Pesic, en la prèvia, demanava amb aquestes paraules el suport de tota l'afició.
Hay dos diferentes aficionados. Hay aficionados que viven, que vienen aquí, que vienen en Palau desde primer minuto para ayudar al equipo. No significa si equipo juega en su límite o no. Y hay aficionados que esperan. Si ganamos contra Madrid, todos son ilusionados. Si no ganamos contra Madrid, todos son decepcionados. Esto es para nosotros y para jugadores no bien. Si jugamos Europa Liga, esto es también continuidad. Esto es también un tiempo que necesita Barça nueva, pabellón lleno, pero si es no lleno, rival se siente muy cómodo. Si es pabellón lleno, tenemos otra situación. Primero, podemos dar mensaje a nuestro rival que nosotros no estamos solos. Estamos con nuestros aficionados, que ellos son preparados en momento difícil para ayudarnos. Europa Liga es muy, muy competitivo. Muy competitivo. Y sin apoyo de aficionados, todo el partido nosotros no podemos ganar.
Doncs amb el màxim d'aficionats possibles a les grades del Palau, en aquestes dates encara festives, el Barça-LASA busca la 8a victòria de la temporada a Europa, la segona consecutiva després de guanyar a Vitoria. De fer-ho avui davant de l'Efes, els apèstics tancaran la primera volta amb un balanç positiu. Això sí, el tècnic serbi no oblida que en les primeres 15 jornades han jugat 9 partits fora de casa.
Nosotros jugamos hasta ahora 9 partidos fuera. Y primera ronda de Europa Liga, teníamos calendario donde jugamos hasta ahora 9 partidos fuera y solo 5 en nuestra casa.
Doncs el que ha estat un inconvenient en la primera volta de la competició, veurem si es converteix en un avantatge de cara a la segona, en la que el Barça-LASA disputarà 6 partits fora de casa i 9 de local. I pel que fa a la 15a jornada de l'Eurolliga, ens reserva aquests enfrontaments: Khimki, Kirolbet, Baskonia, Darussafaka, Olympiakos, Maccabi, Milà, Barça, LASA, Efes. Per demà, a 6:45, Fenerbahçe, Real Madrid. A 8:00, Panathinaikos, Cheska. Els grecs amb nou entrenador, Rick Pitino, després de la destitució de Xavi Pascual. A 9:15, Bayern, Budugnos. I demà a 9:00, Herbalife Gran Canaria davant del Salgiris. I la classificació a Europa, a l'Eurolliga, que la tenim així: Fenerbahçe, 13 victòries, amb 12 Real Madrid, 11 Cheska, 9 Efes i Olympiakos, 7 Salgiris, Milà, Bayern, Barça-LASA, amb 6 Kirolbet, Baskonia, Panathinaikos, 5 per Khimki i Herbalife, 4 victòries Maccabi, i els últims 2 classificats amb 3 victòries Budugnos, últim amb una victòria al Darussafaka. Amb això deixem Europa i anem a Manresa, perquè ahir sortia la grossa de Nadal. Àlex Renfrou i Justin Dolman s'han desvinculat del conjunt del Bages.
Ràdio Estel.
Casio Mejores i Chimpún.
Bàsquet al dia.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs la realitat és aquesta. A poques jornades, només 4 pel final de la primera volta, 5è classificat amb 8 victòries, 5 derrotes, el Baxi Manresa, lluitant per ser a la Copa, es queda sense dos dels seus jugadors més importants. Sobretot Renfro, perquè en el que portem de campionat, el base americà amb passaport europeu era l'MVP de l'equip amb 14 punts, 18,5 de valoració per partit. De fet, es tractava del tercer millor jugador de la competició, el tercer millor jugador de l'ACB per darrere de Bojan Dublevic i Toko Schengel. I el cas de Dolman és diferent, perquè malgrat ser un home important, les lesions no l'han deixat portar tot el que ell i el club hagués desitjat. El capità d'Amèrica se'n va sense equip i sent el 5è millor jugador de l'equip amb un 9,3 de valoració de mitjana. Aquí sí marxa amb equip Renfro, se'n va al Partizan, deixant 200.000 euros a les arques del club i deixant el Baxi Manresa a les portes de la salvació. El principal objectiu del club la temporada del seu retorn a la màxima categoria. Doncs aquest sutre que ha patit el Baxi Manresa en les darreres hores ha provocat que avui hagin sortit a la sala de premsa el president i el director esportiu del club, Josep Saez i Román Montáñez. Saez ha argumentat així la sortida d'Àlex Renfro.
El cas de l'Àlex, ja sabeu que se n'havia parlat durant les últimes setmanes del possible interès d'un equip. Aquest interès es va perfeccionar realment doncs, el dia 24, que és quan el seu agent es posa en contacte amb nosaltres, i pràcticament no canvia res de la situació amb la que estaven, excepte que ens demanen que l'Àlex pugui viatjar una setmana abans del que estava previst contractualment. No? Nosaltres vam fer una valoració no?, de tot això i finalment vam acceptar no?, que l'Àlex marxés una setmana més. És una decisió que des del punt de vista esportiu pues ens la vam tenir que pensar molt perquè venia un partit important com el de Tenerife, però creiem que mirat des del punt de vista global del club, no? Del club i del jugador també, i dels seus agents, pues vam creure que era bo que deixéssim marxar el jugador. No? A partir d'aquí, pues ara el que ens toca és treballar, el club no deixarà de treballar, el Román gasta la bateria del mòbil cada 4 hores. Aquest dematí hi ha hagut una executiva. Ara hi ha el gerent i un membre de l'executiva que estan en una reunió de CB i el club continua treballant i el que treballarem és per seguir mantenint la competitivitat de l'equip.
I això també ha explicat el president sobre la sortida de Justin Dolman.
El cas del Justin és un tema de que, bueno, tots hem pogut seguir una mica la trajectòria del jugador aquest any. Ell no es veia en aquests moments amb la capacitat, no?, de mantenir una dinàmica competitiva amb l'equip. I, bueno, pues, el que vam fer va ser arribar a un acord amb ell, no?, un acord que no és a instàncies nostres, sinó és a instàncies de les dues parts a la vegada, i vam arribar a un acord perquè el jugador es pogués desvincular del club, no?, només tinc paraules bones per ell, perquè és, a part d'un gran professional, és una gran persona. Ell inclús ha renunciat a uns drets que tenia perquè no volia ser una càrrega per l'equip, i jo el que li desitjo és que tingui una recuperació molt ràpida i que pugui tornar a competir com ell sap, i que, bueno, d'aquí Manresa guardem un record d'ell pues, imborrable, no?
I amb les dues baixes confirmades pel que resta de campionat, el club fa mans y mànigues per intentar reforçar la plantilla. Román Montáñez, director esportiu.
Hay jugadores mirados, está claro, y bueno, tenemos que valorar cuál es el perfil que realmente necesitamos, ¿no? Porque, bueno, se nos va un jugador muy importante y lo que necesitamos es un jugador que venga con ese estatus de importancia dentro del equipo. Entonces, el perfil tienen que encajar muy bien como el entrenador pues bueno, lleva el equipo, ¿no? Y sobre todo cómo juega este equipo. No podemos traer cualquier jugador que nos valga, sino queremos traer el mejor jugador para que nos sirva a nosotros de la manera que jugamos. Así que estamos trabajando e intentaremos, es lo que decimos, intentar traer a ese base que no sustituya a Renfro, que no será Renfro, pero que tiene que ser lo mejor jugador posible para que nos ayude al máximo en el equipo.
Doncs amb baixes i lesionats, el Baxi Manresa, que intentarà competir dissabte a Tenerife. El club del Bages té molt clar que, malgrat aquests mals de cap, volen seguir sent ambiciosos.
Nosaltres lluitarem per aquesta Copa. Lluitarem amb el que tinguem. I em sembla que coneixeu tots amb el Joan i apretarà tot el que pugui més per intentar treure suc d'ara mateix dels jugadors que tenim. I si nosaltres, i jo aquí sóc el principal, li he de fotre un cop de mà i portar aquests jugadors lo abans possible, és el que estic intentant. Però està clar que sabem el que som. Sí, som Manresa, però em sembla que estem fent les coses suficientment bé i la nostra gent la tenim molt il·lusionada com ara per deixar perdre tot això. Nosaltres seguirem treballant i seguirem intentant ser el màxim competitius possible com hem sigut fins ara. Que ara mateix tenim dues situacions complicades i se'ns han ajuntat les dues i ens hem de, bueno, hem de ser forts i tirar endavant, bueno, pues anem a construir, no anem a destruir, no? És molt fàcil ara dir, bueno, tot és una merda, se'ns en van els dos jugadors i ara ja perdem tota la il·lusió de ser ambiciosos i encarem el que queda de lliga, pues bueno, dient que ara estem molt bé i ja hem fet la feina. No, volem seguir amb aquesta feina. I no només el cos tècnic, sinó el director esportiu i el president som lo suficient ambiciosos per intentar seguir sent el més competitius possible i per això estem treballant per portar aquests jugadors, per seguir sent competitius. I que el grup no es senti una mica que està en perill. No, estem treballant per seguir construint, que és el que ens agrada.
I a tot això, el president Josep Saez, que reconeix també que el club no ha encaixat malament la sortida de Renfro i Justin Dolman.
Tu pots controlar, hi ha coses que no pots controlar. Amb els dos casos no podem controlar l'estat de salut del Justin i el seu estat de competitiu. I el tema del Renfro és algo que nosaltres acceptem a principi de temporada quan nosaltres portem el Renfro aquí. Si no hi hagués aquesta clàusula, a l'Àlex no ve Manresa. I hem de posar a balança el que ens ha donat l'Àlex, no tan sols esportivament, sinó perquè, a més, com a persona, era un líder de vestuari, una persona molt simpàtica, molt humana, que tenia molt, molt agafat a tot el seu grup. I això, al final, és esport i és feina, i els contractes estan per complir-los, i sabíem que això, en el moment que el fitxàvem, podia passar al cap d'uns mesos. I com que no podíem controlar, el que hem de fer, com deia el Roman, és ara, bueno, pues s'ha donat aquestes circumstàncies, hem coincidit en el temps i treballar i això que deies també, Ernest, no? L'honestedat nostra ha sigut...
Doncs està clar que, sobretot amb la sortida d'Àlex Renfro, no deixa de ser una jugada prou rodona pels interessos del Baxi Manresa, del bàsquet Manresa, perquè marxa un jugador que ho ha donat tot fins al moment d'ara, fins al dia d'ahir, deixant l'equip pràcticament salvat i a sobre deixant uns 200.000 euros a les arques del club. Estem a Manresa, company, periodista de Ràdio Manresa, Carles Joder, bona nit.
Bona nit, què tal?
Carles, déu-n'hi-do el sotrac, el terratrèmol que hi ha hagut a Manresa, amb les sorties de Dolman, però sobretot la de Renfro.
Sí, esclar, fa 3 setmanes ja que el nostre company periodista, el Xevi Ballesteros, ens va sorprendre a tots amb aquesta informació que li havia arribat de la possibilitat de la clàusula aquesta de rescissió d'Àlex Renfro, i per tant et diria que des de fa pràcticament això, 3 setmanes, tothom sabia que aquest moment havia d'arribar. Tots pensàvem que el moment arribaria després de jugar a Tenerife i ha arribat una mica abans d'hora del que preveiem. No sé, la sensació a Manresa, pel que estic veient també una mica per les xarxes i pel que estic parlant amb els aficionats, és com costa de definir, no? És a dir, tu ho acabes de dir, no? Que és com una bona operació, fins i tot he vist algun Twitter, sobretot de fora de Manresa, i té un concret, doncs, parlant de una molt bona operació per al bàsquet Manresa, però queda per altra banda la sensació aquella de que el que ha fet Jordi Renfro aquest inici de temporada ha estat molt, ha donat molt al bàsquet Manresa. Realment veure jugar Renfro amb el seu millor moment de forma era un regal, era un luxe, no? I queda també aquesta percepció de dir, ostres, amb el bé que ens ho estàvem passant amb en Renfro, no?
Una mica
el dubte.
I saber què és o de què serà capaç aquest Manresa de Joan Peñarroya a partir d'ara, no?
Home, d'entrada, el futur més immediat, el més immediat vol dir diumenge a Tenerife, la cosa està dura, perquè realment entre baixes i lesions, Déu-n'hi-do, no? Mm-hmm. Aquesta baixa de Renfro, que potser és la més sonada, perquè Renfro realment estava portant molt, la baixa de Justin Dolman, que va generar... potser va ser el jugador que, com ja havia jugat a Manresa i la gent el coneixia perfectament i sabia del que és capaç, el Congost ja l'havia vist jugar, doncs va ser un dels jugadors que va generar més il·lusió. Doncs marxa amb aquesta lesió, realment, amb aquella sensació de que no ha pogut oferir de tot el que és capaç, no? Segurament per portar... No, segur, a causa de les seves lesions i del seu mal estat de forma... amb forma de lesions, diguéssim, no? Però és que, a més, clar, no hi ha base. Aquest diumenge no hi ha base, perquè Jim Bynes, el segon de Renfro, està lesionat. No falten pivots, Jordan Sacco, lesionat. No hi ha un recanvi natural per a Jordan Sacco. Aquesta baixa de Justin Dolman, doncs que tampoc no s'ha suplert en total, viatgen 8 jugadors del primer equip a Tenerife, en un partit on el Manresa s'hi pot jugar a l'estada de la Copa.
Sí.
Que realment és una situació com molt rocambolesca, no? La sensació de que tot està anant molt bé i de cop i volta, buf, què ha passat aquí? Han passat tantes coses que tots ens hem oblidat del que va passar, per exemple, el diumenge passat a Santiago de Compostela, que va ser una bestiesa, el que va aconseguir el Baxi Manresa.
Sí. De fet, sí que és cert que l'Àlex Renfro hauria d'haver jugat a Tenerife, però avui el Partit Club també ha explicat que el Partizan ha demanat que s'incorporés una setmana abans del que en principi estava previst i que la seva clàusula de rescissió de sortida de contracte doncs es pogués aplicar una setmana abans per la necessitat i l'urgència, no?, del seu nou club.
Sí, s'ha vist fins i tot ampliada. Exacte. Avui, una mica, doncs era com la cara i la creu, no? El club que ha accedit a aquesta circumstància. No sé exactament quin és el motiu que el club ha fet, doncs, que hagi accedit a poder avançar uns dies a aquesta circumstància, uns dies abans del partit a Tenerife, i per l'altra banda el Joan Peñarroya, doncs un punt desencaixat, com volem dir, quantes coses més m'han de passar amb aquest equip amb les últimes setmanes, no? Perquè realment jugarà a Tenerife, doncs, amb un equip molt, molt, molt de circumstàncies.
Sí. Demà escoltarem a Joan Peñarroya aquí al Bàsquet del Dia, però en tot cas, també em quedo amb la sensació que amb tot el que li està passant a Manresa aquest any, millor del que està fent no ho pot fer. I és més, jo a Tenerife m'espero qualsevol Manresa, perquè està demostrant que en baixes i amb mil problemes surt endavant, eh?
Sí, la veritat és que et diria que el Manresa d'aquest any té un gen competitiu que feia molts anys que no vèiem. Mm-hmm. Tots els jugadors disposen d'un punt d'ambició, d'un punt de ganes, d'un punt de bon rugisme, no sé exactament com definir-ho, però la veritat és que estem veient un Baxi Manresa que sempre dona la cara davant de qualsevol circumstància. Mm-hmm. Què pot passar a Tenerife? Home, realment hauria d'ocórrer un altre miracle,
sí,
eh?
Sí.
Però veient aquest equip, les ganes que hi posa i el pas endavant que estan donant absolutament tots els jugadors, no? Perquè aquí no es parla gaire avui. Clar, s'ha de parlar d'aquesta, el que anomenem la segona unitat, no? Un Álvaro Muñoz que sempre està donant la cara, un Ince Lundberg que està creixent com a jugador ACB a una velocitat de vertigen. Pere Tomàs, que s'està trobant millor que mai. jugadors com Dragovic, que sense fer gran sorrull estan donant un resultat molt efectiu, sobretot en defensa. La veritat és que tots els jugadors del Baxi Manresa estan al màxim de les seves condicions. Això pot afectar o no pot afectar davant del partit de Tenerife en concret? No ho sé. En tot cas, el que sí que està clar és que el Manresa està en un nivell d'efectivitat molt alt. No?
Sí, sí. I a veure si és capaç de fer una passa més cap a la Copa, perquè queda res, 4 jornades per acabar la primera volta, és 5è, sí que la classificació està molt apretada i que li queden partits complicadíssims,
sí,
però aquest Manresa és capaç de tot.
La veritat és que sí, és que aquest any dona la sensació que el Manresa és capaç de tot, i el que sí està clar és que fins i tot abans de la possible classificació de la Copa del Rei, doncs passaran moltes coses, perquè els fitxatges, els nous jugadors no trigaran a arribar, i per tant, durant molts dies parlarem de sí, moltes coses, i no sé si això serà bo o no serà bo, però igual fins i tot és bo per treure la pressió de la possible classificació a la Copa del Rei per als jugadors.
Sí, sí. A veure què passa en les properes hores o els propers dies. Carles Joder, company de Ràdio Manresa, ànims i gràcies.
Ja ho saps, un plaer.
Una abraçada.
I la veritat és que si dura com... Si la segona part és la meitat de bona d'aquesta primera part de temporada...
Imagina't, formo, eh? El que t'espera, imagina't. Que tinguis un feliç 2019, eh?
Moltes gràcies, Òscar, i amics oients de la ciutat.
Doncs a l'espera que arribi d'això, els reforços al Baxi Manresa, sense Refrou i sense Dolman, haurà de competir com pugui dissabte a Tenerife. Això després d'uns dies de Nadal que ens ha deixat molts moviments en diferents equips de CB. El Fuenlabrada ha tancat els fitxatges de l'alè pivot Maurici Kemo, el pivot Kratsov i l'escorta Jos Akoknon. Els dos primers signants fins a final de temporada, el tercer ho fa per un mes. L'Herbalife Gran Canaria ha tancat el fitxatge temporal de l'estadounidenc Josh Maggett. El base d'Alabama, 29 anys, arriba després de les lesions de Radicevic i Hanna, i el Movistar Estudiantes, que ha tancat el fitxatge de Shane Withington, fins ara jugador del Morabanc Andorra. De fet, el pivot americà dissabte a Lugo ja es va negar a jugar amb l'equip del Principat. Ho explica Francesc Sorana, director general del club.
Tenir un jugador que no vol seguir amb nosaltres i amb circumstàncies esportives com les que estàvem tenint, on no estava aportant res, sinó més bé al contrari, doncs, la veritat és que hem intentat arribar al millor acord possible pel club i així ha estat. No va voler ni arriscar-se ni participar en el partit perquè deia que tenia dolor. A l'arribar a Andorra, doncs, se li van fer proves, van veure que no tenia cap lesió important i bueno, doncs, una nota més d'un jugador, doncs, que no volia estar amb nosaltres.
I per cert, que el debut de Withington amb el Movistar Estudiantes, coses del calendari, serà aquest dissabte, ni més ni menys que la pista del Morabanc Andorra. I el substitut de Withington Andorra podria ser Jerome Jordan, el jugador jamaicà amb contracte amb l'Obradoiro fins al 31 de desembre, ex del Divina Joventut, podria aterrar a Andorra d'aquí pocs dies.
A Ràdio Estel.
Parking es pequeño y cuesta sacar los coches.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I encara hem de fer un cop d'ull a l'agenda fet del cap de setmana, bàsicament perquè demà tenim un Leima Corunya Actel Força Lleida corresponent a la 15a jornada de l'Aleport. A la Lliga Dia, la 12a jornada es comença a disputar avui. Des de les 9 tenim en joc un Cadira Seu Zamarat. Demà a les 8 es nat Sant Adrià Baxi Ferrol i a 2:15 de nou Esports City Lífut i Girona jugarà a la pista del Benvibre en busca d'una victòria que li permeti acabar l'any en primera posició. Will Thomas, Costas Vasileiadis, Torni Keshengelia i Ryan Toulson juguen el proper cap de setmana a l'MVP del desembre. L'alqueria del bàsquet a València acull del 28 al 30 de desembre el Euroleague Basketball Adidas Next Generation. El Barcelona i el Divina Joventut buscaran una de les places per a la Final Four Junior. I a la NBA, Spurs 111-103 Nuggets, amb 27 punts, 13 rebots de Juancho Hernán Gómez. Grizzlies 95-87 Cavaliers, amb 20 punts, 9 rebots, 6 assistències de Marc Gasol. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos al control, al Xavi Pagan a la producció i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.